IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Hola, com estàu? Som na Mar Fortesa Rei, actriu i productora.
Com va? Jo som na Marga Melià, guionista i directora. Benvinguts a Tu que fas, un podcast que ens apropa a les professions més desconegudes del món del cinema i de les sèries.
A l'episodi anterior, vàrem descobrir la professió de sonidista. Mos heu dit que vos agradaria que aprofundíssim més en un altre dels aspectes sonors de les pel·lícules, la composició de la música.
Així que vos han fet cas i han decidit dedicar l'episodi d'avui en els compositors de bandes sonores.
Trob que hi ha bandes sonores que transcendeixen les pel·lícules per les que van ser composades i cobren protagonisme per si mateixes. Tiburón, Star Wars, Jurassic Park, Pulp Fiction, Pirates del Caribe, James Bond, tantes i tantes. A mi me varen marcar les de El Piano o Forrest Gump perquè varen ser de les primeres que vaig aprendre a tocar el piano de petita. I per molt d'anys que passin, duc les notes sempre dins el cap.
Jo estic enamorada de bandes sonores de pel·lícules com El Golpe, Cinema Paradiso, Harold Talmud, El Graduado, Amélie... Bé, n'hi ha moltíssimes. O, per posar un exemple molt més actual, és la banda sonora de Sirat, de Oliver Laxe, que és una aposta arriscada, personal, diferent, sense la qual aquesta pel·lícula seria una altra pel·lícula completament distinta.
No hi ha cap dubte que triar una bona música, una música adequada que ens ajudi a expressar exactament el que volem, és un dels aspectes essencials per tal d'aconseguir fer una bona pel·lícula. Crec que avui, com sempre, passarem molt de gust d'escoltar els nostres convidats.
Ells són en Joan Valent i na Mercè Pons. Nascuda a Palma, na Mercè Pons és compositora, orquestradora, pianista i una estudiosa incansable de sa música. La seva feina com a compositora abarca més de 60 obres de diferents formats, solistes, de cambra, vocals, conjunts instrumentals i orquestra. Algunes de les seves darreres composicions simfòniques són Tàlamos, Revelacions i Fantasia sobre l'Atlàntida. A més, és una apassionada de la divulgació, apropant la música a tothom a través del seu gabinet de comprensió musical, Gacomus. Fa pocs anys va decidir fer un gir a la seva carrera i endinsar-se a la composició de bandes sonores. Va ser llavors quan mos varen conèixer i ella va ser l'encarregada de la banda sonora del documental 100 llibres juntes. Benvinguda, Mercè, com estàs?
Hola, encantada d'estar amb vosaltres, molt bé.
En Joan Valent ha duit la seva música a sales de concerts i cinemes de tot el món. És autor d'una 60 de bandes sonores per documentals, sèries de televisió i pel·lícules. Algunes d'elles tan conegudes com El Cosmonauta, Las Brujas de Zugarramurdi, El Rei de La Habana, El Bar o Pan de Limón con Semillas de Amapola. Ha estat arreglista i compositor sinfònic en diversos artistes i gèneres com na Julieta Venegas, Luis Eduardo Aute, Luz Casal, Bumburi, Los Panchos, Maria del Mar Bonet, Montserrat Caballé o Joan Manel Serrat, i ha gravat amb el prestigiós segell Deutsche Grammophon. Va ser director del Festival de Música de Pollença. El govern balear, el 2011, el va nomenar artista de l'any. La seva discografia inclou joies com Ínsula Poètica, Ars o Rebirth. Joan, benvingut, com estàs?
Bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
En primer lloc, ens agradaria saber com i per què vareu començar el món de la música.
En els 6 anys vaig començar, ma mare em va apuntar a classes de llenguatge musical, en aquell moment se deia solfeig, i després tot d'una piano als 7 anys, i bueno, hi duc tota sa vida, que se diu prest.
I com sí. És que vares decidir votar el món de ses pel·lícules i fer bandes sonores?
Sempre m'havia atret moltíssim el món de les bandes sonores. El 2012 ja vaig fer la música per un curtmetratge, però després, per certes circumstàncies personals i de salut, no vaig poder continuar, i ara fa 2 anys i mig Vaig fer un màster per ser Complutense de Madrid, van ser bandes sonores, tecnologia de ser bandes sonores, i ser música per videojocs, i, bueno, i de llavors pues, continuo i m'encanta i combinar les dues coses, música de concert i música per pel·lícules.
Joan, i tu? Mos contes com vas començar?
Sí. Bueno, el començament és molt semblant a la Mercè. El meu avi era guitarrista clàssic i havia van veure que ja era raret. I em van posar a estudiar música i des de 5 anys, també, 4 anys vaig començar, als 5, 6 anys em van comprar un piano i vaig aferrar el piano i fins ara no he fet res més en la meva vida. I vaig entrar en el món de les bandes sonores, mira, va ser un poc de casualitat, va ser un poc de tot. Ja estic estudiant a Barcelona i després m'han donat l'oportunitat d'anar als Estats Units a estudiar música contemporània, amb en Guin Joan i amb en Carles Guinovart, aquesta gent. I en Guin Joan m'ha proposat anar als Estats Units amb un amic seu, que era professor d'una universitat de Northridge, i me vaig anar cap allà. I quan vaig entrar, per havia de tenir una formació acadèmica per poder quedar-me, vaig entrar a la Universitat de UCLA, que m'ho van rebre per estudiar allà, música contemporània i música composició clàssica, no? Però una de les seccions, una de les assignatures que hi havia era música per cinema. Jo, llavors, el cinema era una cosa que deia, ja, música de segona, no... Però, tia, ha estat el que m'ha deixat ser compositor. I viure, o sigui, viure com a ser compositor, no? Perquè un compositor, la Mercè ho sap molt bé, les opcions de vida que té és el món acadèmic o el món acadèmic, perquè la composició realment és molt... viure de la composició és molt complicat, no? A no ser que entri dins el que és l'indústria del cinema. Jo, quan vaig tornar aquí, després d'estudiar allà, vaig tornar... amb molt bona formació, molt bona manera de fer feina, però és l'única manera per sobreviure. Llavors, fa molt d'anys d'això, a mi no m'ho faria gaire ensenyar, no tinc capacitat d'ensenyar, no sé. Per ensenyar s'ha de tenir talent, també, s'ha de tenir una inspiració i una capacitat d'entregar-se als altres molt gran. Jo no la tenia. I fixa't que quan vaig arribar aquí coneixia gent, vaig anar coneguent gent, entenc Alberto Iglesias, que són molt, molt amics. I en Alberto va dir, Joan, t'ho fascina, perquè tu pots, tens la capacitat, i coneixia molt bé com fer-ho. I va ser entre ell i altres músics, van començar a fer cinema, i vaig veure que d'allà podia viure. I fixa't, tens 60 i pico, no? De pel·lícules fetes, dic.
Sí, una trajectòria...
I el cine li dec es pot tenir una vida de compositor, no? Mai he tingut una nòmina. Però tinc un modo de dir tot pesats.
No se pot tenir tot bo, no?
Ara, primer de tot, mos agradaria que mos ajudéssiu explicant als nostres oients en què consisteix exactament la vostra feina. És a dir, què feis des de que vos arriba la proposta, l'encàrrec de composar una banda sonora fins que aquesta queda integrada a la pel·lícula?
És una feina llarga,
sí.
Que requereix temps, que requereix molta concentració. Primer de tot, jo suposo que, no sé, suposo que en Joan estarà d'acord, és analitzar tot el muntatge que ens han passat per establir tot un guió, diguem, musical, i determinar allà on nosaltres pensam que hauria d'haver música, per saber allà on jo puc aportar, amb on és necessari també que hi sigui, per substituir moltes vegades diàlegs, o paraules, o pensaments, o estat d'ànim, sentiments. Aquí la música juga un paper molt important. I jo crec que això és el primer. O sigui, el primer és decidir què he de fer, no? I després triar qui ho farà. És a dir, quin tipus d'instruments, quin tipus d'agrupació instrumental hi haurà. No és la mateix una música allà on hi ha només un sol piano, una música molt més intimista, o de dos instruments, o de tres, o una cançó, o una música per orquestra, o una música per 15 instrumentistes. Tot això també moltes vegades depèn del pressupost que tenim. Perquè, clar, una cosa és poder-ho gravar tot i l'altra poder gravar part o no poder gravar res. I també una pregunta que me faig sempre és per què he de fer música, per exemple, en aquest moment. Perquè què portarà la meva música?
Exacte, això us volia demanar, que a les pel·lícules la música comparteix espai amb els diàlegs, amb els efectes sonors, el disseny de so, i també amb els silencis. Com decidiu, no? Ara ho vas explicar, com decidiu on va què? I sobretot, és un consens entre el director, el dissenyador de so, el compositor, com és aquest consens?
Bueno, mireu, hi ha una cosa que s'ha de tenir molt present i molt clar. Quan un director o un productor te crida per fer la banda sonora d'una pel·lícula, el director és un senyor que fa al manco 4 o 5 anys que està amb aquest projecte dins del seu equiparrat. Ha escrit el guió, ha tornat a escriure el guió, dubte 15 anys de versió del guió, ha cercat els dobles per fer la pel·lícula, ha triat els actors, ha triat les localitzacions, ha triat els vestuaris, ha triat tot, ha rodat la pel·lícula, s'ha barat amb tothom, i després te crida tu. Va, és un dia que quan te crida fa 5 anys que està malalt d'aquella història en el seu cap. Ell sap perfectament quina música voldria. Generalment, no ho saben expressar, no en tenen ni idea. I tu el que fas és suplir aquesta carència que té. Després aquí allà s'estableix una relació molt maca i a vegades molt agressiva. Que és, quan tu entendis aquell llenguatge que ell tens del seu cap, en el teu llenguatge musical, i estableixes on va la música i on no va la música i per què va la música allà. Perquè la música, dins d'una pel·lícula, té un potencial de càrrega emotiva i ambiental i contextual tan gran que realment és molt delicat, com diu la Mercè. O sigui, hi ha grans pel·lícules... Gràcies a la música, hi ha grans músiques damunt pel·lícules que són una porqueria, per exemple. Quan la música d'una pel·lícula te recorda més la música que no passa el que passava a la pel·lícula, és que per molt bona que sigui la música, la pel·lícula jo no sé la altura. I la qüestió és que la música sempre ha d'estar a l'altura de la pel·lícula. Mai la pel·lícula és a l'altura de la música. I això és complicat, és molt complicat. Perquè dins d'aquesta relació és quan s'estableix el que tu pots aportar a la pel·lícula i que a vegades li dius al director, tio, ja ho sé que tu fas 5 anys que estàs amb aquesta història, però aquesta escena, si posa música, te la carregues. I d'aquest diàleg, que allò realment s'estableix un poc el que serveix o no serveix per entrar dins una pel·lícula. No?
Fins ara hem sentit com començau una relació amb el director i com decidiu a on posau música i a on no. Diuen de la pel·lícula d'E.T. d'en Steven Spielberg que va ser ell, el director, el que va fer volar la bicicleta, però que era la música la que mantenia aquella bicicleta volant a l'aire. Com feis un pic que ja teniu establert aquest guió musical per decidir quin tipus de música és el més adient per arribar en aquella emoció que entre el director i vosaltres heu decidit que s'ha d'arribar?
L'emoció no només és una qüestió d'una escena, d'una bicicleta de volant.
O millor dit...
Està dins de la dramaturgia de tota la pel·lícula.
Exacte.
No? És una estructura allà on tu intervens i se mesura, o sigui, la mesurat que és la teva descàrrega emocional. Però està xerrant de tot genis, en John Williams i en Spielberg, alerta, que penso que haurien de xerrar de coses més petites que la més comú. I clar, ET, quan surt aquella moment la bicicleta, és una meravella. Però és que va, dos tios que van fer aquesta pel·lícula.
És una passada. Escolteu ara què li va contestar en Alberto Iglesias, que abans el mencionaves, en Pedro Almodóvar, quan aquest li va demanar que fes la banda sonora de la pel·lícula Dolor y Gloria.
Al principio le dije a Pedro que quizás la película no necesitaba música, la vi muy terminada, muy compacta y muy, muy íntima. Pero él me dijo, no, seguro que se te ocurre alguna cosa, vamos a ir poco a poco. Trabajamos muy intensamente durante 2-3 meses. Él cree que la música no se ha de escribir en 2 semanas, sino que ha de tener un proceso de maduración y con él hago ese proceso de maduración y la verdad es que poco a poco fui encontrando pues todo el mapa en el que distribuir las ideas musicales.
En el final, Alberto Iglesias sí va acabar composant la banda sonora de Dolor i Glòria, però hi ha casos diferents en els que, per exemple, quan li va passar en el compositor de la pel·lícula Madre, d'en Darren Aronofsky, amb el director, varen arribar els dos a la conclusió de que era millor per la pel·lícula no posar cap tipus de música i el que varen fer va ser treballar molt amb els efectes sonors, ambientació sonora, però no li varen posar música perquè hi ha moments que és millor que no hi hagi música.
Hi ha moments, i bastant de moments, en què és millor el silenci. A posta d'aquesta feina inicial que comentava abans d'analitzar a on, és molt important. Per nosaltres, per músics, nosaltres ens hem de contenir molt de no compondre, perquè nosaltres posaríem música, en principi, al nostre cervell, per tot, però sabem perfectament que és tan important el silenci com la música. Llavors, el silenci també és música. I aquest silenci pot ser un silenci que ens crea una expectativa. I sense aquest silenci, la música, que potser vendrà després, no adquireix el mateix significat. I és al revés, la música que hi ha abans, per exemple, si llavors arribes a un silenci, aquest silenci té un significat que és bastant important i que tu, si poses música aquí, ja se romp absolutament. És un altre concepte, és un altre argument, és un altre tipus de guió. Posta d'aquesta feina preliminar que és molt interessant. I amb això pots estar d'acord o no en el director. Però, bueno, diguem, tu també has de portar, com en principi tens coneixements musicals, per explicar-li que seria millor sense música aquest fragment. I la millor, no, vull música sí o sí. Pues tu has de posar música sí o sí.
A mi m'ha pareix superinteressant la relació que s'estableix entre les directores i els directors i els compositors, perquè és veritat el que deies tu abans, Joan, que, clar, moltes vegades nosaltres no tenim el llenguatge adequat per expressar el que volem expressar i se fa com molt difícil, però sí. També aquí intervé quan vols o sabeu d'alguna manera interpretar-nos, traduir-nos, no?
Això, mira, és una cosa que jo sempre conto i suposo que la Mercè ja ho haurà viscut això, i per això és una clau bàsica per fer la música d'una pel·lícula. Quan un director te crida per fer la pel·li, quedes per dinar. I aquell home té una incontinència brutal i te conta tota la pel·lícula, des de principi fins al final, els personatges, les accions. En aquell moment, aquell home, així com conta, així com s'està manifestant en les mans, així com s'espera sense la seva cara, així com fa èmfasi en un personatge, li lleva tant més en un altre. En aquell moment, aquell home t'està donant el ritme, els pols, la intensitat, t'està dient quina música vol. I no xerra de música, perquè quan xerra de música, se perd. Però és en aquell moment, just en aquell moment, quan te dius, ja sé el que vols, tio. La base de lo que tu has de fer de música, tu acaba de dir aquell home darrere un plat de llenties.
Com vos inspirau? Què feis quan teniu un bloqueig creatiu?
Caig a 7,
Jo continuar. És a dir, ja ho diu, no? O sigui, vull dir, continuar, perquè si no és avui serà demà. I a vegades també canviar d'aire, intentar-ho mirar d'una altra perspectiva, perquè a vegades mos tancam un poc, o passar a una altra banda, a una altra escena. Sí.
Pues això, i un orfidal i aquesta
i un parell de tacos que dius tu en tu i te'n braves sí, i després el
no,
que sigui.
Ara, la veritat, quan, però... que és un poc inversat també li passa, quan tens una època, un moment, no? Durant una feina, quan feia música per nosaltres mateixos, si tens un forat creatiu o tens una ausència, les ofereixes amb intimitat, les ofereixes amb molt, perquè ningú sap això, realment se pateix molt, no? La soledat de no saber per on anar és un forat, és un abisme que te du a que va a veure en el Terri Bucambo per la teva. És terrible. O sigui, quan fas cinema ets part d'un equip i tens una responsabilitat professional, t'han contratat per fer allò, o sigui, no pots triar. Així com no pots triar la música que fer, en certa manera, perquè estàs al servei d'una pel·lícula i d'un director, tens una responsabilitat que tens que continuar. És un gran avantatge que quan fem música pròpia per sinfònica, diguem, estem fent una manifestació artística de lo que allà on volem arribar com a compositors. Quan fem música per cinema, el llenguatge que emplem és un llenguatge molt més universal i tenim estris, o sigui l'ofici te permet complir amb aquella feina. Si estàs inspirat, és brillant. Si no estàs inspirat, és correcte.
Ho supleixes, sí, exacte. Tens tècnica perquè la tens adquirida. I a part, també tens un temps determinat per com...
No pots
estar amb en Baig 15 dies. No pots.
A una entrevista que li fan al compositor Fernando Velázquez explica això.
Que como durante una época el cine parecía que la música de cine era algo menor, eso ya pasó, gracias a Dios, no se le da la misma importancia, lo mismo que al musical... O que a les canciones, no?
Els guionistes, a un capítol anterior, ens explicaven que de vegades senten que no tenen prou visibilitat. Considereu que la professió de compositor de bandes sonores està ben valorada a tots els nivells?
No. No, evidentment, no. No. Però aquí crec que hem de parlar de coses diferents. Una, com està valorada a dins el cinema, sobretot per directors, i pels productors, i una altra, com està valorada a dins els mateixos compositors que se dediquen, per exemple, a música de concert i no se dediquen a música de cinema. És a dir, els compositors de cinema han d'anar demostrant tant en els nostres companys compositors clàssics, diguem, música clàssica, com en els directors, la nostra vàlua. Abans en Joan ha dit que sí, perquè quan ell va començar, pues, clar, la música de cinema no s'havia plantejat per això, perquè moltes vegades, clar, és com un nivell inferior. Per això no és menys fer una música per pel·lícula que fer una música per concert. Són conceptes totalment diferents. Però en principi, normalment sí que nosaltres hem de demostrar constantment que la nostra professió és important. I és curiós, perquè el públic sí que moltes vegades escolta la banda sonora.
Normalment demanaven als nostres convidats que triïn un dels projectes en els que han fet feina, escoltam el tràiler i després el comentam. Però com que en aquest episodi comptam amb els compositors de les bandes sonores, avui han decidit que directament escoltarem un fragment de la música que han triat en lloc del tràiler. Sentim la música que ha triat na Mercè. Escoltàvem un fragment de la peça Residencia y Paseo del documental 100 libros juntas. Mercè, com és que has triat aquesta peça?
Bueno, he triat aquesta perquè és un reflex una mica de com vaig concebre la banda sonora de 100 libros juntas. Les protagonistes, a dins el club de lectura, parlen un moment de l'abandonament de les persones grans a residències. I aquí hi ha un violí, hi ha un piano, el violí està bastant llestimós i i és com si fos la persona que queda a la residència, la persona major, i el piano és el lloc, la residència física, que és molt més estàtic, no? I just, és molt curtet. I just després ve el passeo, perquè elles, o sigui, han canviat d'escena, estan tres de les protagonistes passejant per Lluc, i és com aquest inici se transforma després en el passeig en el que és el tema principal, allà on en aquest tema principal se vol expressar l'amistat i la importància dels llibres i el que amb aquesta amistat i aquest club de lectura elles han pogut superar tots els seus problemes. Aposta ja és una música allà on hi ha molt més instruments perquè estem a fora i també la música té aquest significat d'amistat i d'unió entre elles.
Joan, ara escoltarem la música que has triat tu. Per què has triat la banda sonora de Les Brujas de Zugarramurdi?
En La Bruja de Zugarramurdi va ser algo molt maco que he fet. Nalets, que he fet moltes pel·lícules, no? I que també... Nalets és amb qui més he après a fer cinema. I amb qui més he patit de fer cinema. Perquè tots dos tenen carates bastant peculiars. I quan ens estimam molt. I quan ens odiam, ens volem matar. I, però tant ell com jo hem passat durant molts anys per un procés molt maco, no? On hem disfrutat molt i per això he triat aquest tema.
Ara arribam a les xafarderies. Com a cada programa estic desitjant que ens expliqueu alguna anècdota o curiositat que vos hagi succeït a la vostra feina.
Una anècdota, per exemple, de Cielo y Bros Juntas, Anna Marga, és que quan jo ja tenia triada música que aniria en el principi i que aniria en el final, que era el tema principal, a Anna Marga li encantava, li pareixia molt bé, estupenda, molt bé. Ja tenia jo tota la meva narració feta, dic que començarà així, acabarà així, etcètera, etcètera. Per mig van passant diferents temes secundaris, van segons que anava passant les escenes, molt bé. I un dia me crida i me diu... Bé, Mercè, he pensat que realment m'agradaria una cançó. I dic, com una cançó? I me diu, sí, una cançó tipo Cat Stevens per... I jo dic, una cançó tipo Cat Stevens. I vaig pensar, però és que no té res a veure en el que teníem. No, ja ho sé, però li donarà un altre aire, li donarà tal... Vale. Clar, ser directora i li has de fer cas, no?
He de dir que jo estava, tipo, uf, una Mercè me matarà. És que me matarà, però ho hem d'intentar. Clar, jo tampoc...
Clar, però estan per a lo que se pida en aquest cas, no? I lo que comentàvem abans amb en Joan, que tens tables, tens eines, t'has dedicat tota la vida, o sigui que...
Bueno, vamos, que no sé si eren dos o tres dies, no sé, molt,
sí,
poc temps,
molt poc temps,
me presenta una cançó increïble que realment era lo que jo tenia en el cap i que no sabia ni si li havia sabut explicar bé i, d'alguna manera... En el final s'ha convertit en una cançó que a les dues mos encanta, i que representa molt bé, no sé, al final, però... la solvència absoluta.
Però, sí, és el que comentaven, que tenim
maires. És el nostre ofici, ser compositor.
Clar.
No és el nostre art, del nostre ofici podem fer art, però sí. El nostre ofici és ser compositor. I si tu me n'has una cançó, una missa,
un tango,
un passat doble,
sí.
L'has de fer...
El de fer, o una música a capella.
No, sí, no, Mercè, sí.
I ho fas amb les mateixes il·lusions, les mateixes sí, ganes, i t'hi fiques en cos i ànima. Sí, i cada dia n'aprens més. I a mi m'encanta, a més m'encanten els reptes, no? De, sobretot això. I t'he de dir que era encertada, sí, eh? Perquè va servir per obrir el tema inicial i el tema final i descriu la alegria i la vitalitat. Totalment diferent a lo que és després la banda sonora en general, que és més intensa, és més... més intensa.
I tu, Joan, alguna anècdota?
Sí, bueno, moltes, imagina't, una barbaritat, no? Però una, n'hi ha una que la Mercè m'entendrà perfectament, que és terrible, tia. Fa la música d'una pel·lícula, una gran producció, Hollywood, un superdirector, un tòtem. I de repente presenta aquella música que ha gravat en una orquestra d'Europa de puta mare, fantàstica, i el director te crida, no directament, sinó a través del dissenyador de so, per dir-li que la música està fantàstica, però que hi ha un oboe a la... quan que envia el plano que li molesta molt i que hem de tornar a gravar per allò aquell oboe. I no hi ha oboe, la partitura. I dius, hòstia, què faig? I tu has de localitzar l'oboe i has d'entendre men quina nota és o quin resultat per el harmònic, perquè després la música se va desenvolupant i se va manufacturant aquell àudio. I quan t'arribes a pantalla... se senten coses que per tu no són gravades. O sigui, clar, la música, la distribució d'harmònics de l'escolta d'una música fa, a vegades fa sentir sons que no hi són, no? I tu has de localitzar aquella oboe que no existeix per llevar aquella freqüència que li molesta el director tant com per fer-te tornar a anar a Londres a gravar. I és terrible, tio. Aquí t'entres en pànic i li tornes a enviar i diu, no, sigue estando lo boe, però com que sigue estando lo boe? No li pot dir, ets un normal, no, no hi ha cap boe, perquè t'hi diu, no, jo sóc un normal, però tu no vas a la merda. I està fent una pel·lícula molt important que la vols acabar i la vols fer, no? Fins que després, de qualque manera, el tècnic de so, que envia la freqüència de la peça i ja la boe, pues, met una boe, ja no veus. I només sona aquella corda, que només hi havia corda, no hi havia cap instrument de vent, no?
Joan, m'agradaria, per últim, que féssiu una breu valoració sobre quina creus que ha estat l'evolució de la vostra professió balears des de que vares començar fins ara.
Jo he estat 30 anys a fora. Evidentment, l'indústria del cinema aquí a Balears és molt recent. Abans, si volia fer cinema, havia d'estar als Estats Units, o a Mèxic, o a Madrid... Allò no hi havia indústria. Aquí no hi havia ni tele, quasi. I quan vaig tornar d'estudiar als Estats Units, me vaig instal·lar a Madrid, després vaig tornar cap allà, perquè a Madrid doncs, no hi havia indústria, i a Balears pues, no hi havia produccions, quasi, no? I l'únic, realment, les úniques coses que he fet aquí a Balears han estat, bueno, quan era estudiant, molt jovenet, feia cunyes publicitaris per Vídeo 1, per pagar-me bitllets a Barcelona. I després, el que he fet ha estat la pel·lícula d'en Toni Capellà, els seus documentals, perquè és conca meu, i evidentment li he fet tot encantat a la vida. I com a producció externa, l'única pel·lícula o sèrie que he fet ha estat ser honorats, perquè en Toni li feia molta il·lusió fer feina en Jaume, me feia molta il·lusió fer feina amb ell, i va dir, vinga, ho fem, no? Però també... ho fas ja des d'aquest punt de vista perquè te fa il·lusió, no per lo que hi ha de producció, no? Perquè realment dius, amigo, per això te convido a sopar i sortir millor, no?
Però... veus una esperança, una finestra? Creus que està millorant?
Evidentment, mireu vosaltres dues, acabo de fer una pel·lícula fantàstica, no? I clar que s'està millorant. Clar que hi ha esperança, vull dir, l'esperança sempre és... El fantàstic no que hi hagi esperança és que, d'una manera molt constatada, el món audiovisual i del cinema hi ha futur, no només esperança.
I per acabar aquesta meravellosa entrevista, mos agradaria saber en què esteu treballant ara mateix o quins són els vostres projectes futurs.
Sí, bueno, jo ara tinc en marxa una nova pel·lícula documental, dues, i una altra que encara es projecta, però espero que també, que seria tres, i pot ser també un curtmetratge de ficció. I després de música de concert, pues, bueno, ara s'ha d'estrenar una sarsuela a Madrid. No som la compositora, però ha estat una de les orquestradores. I, bueno, i estem combinant sempre una cosa i l'altra. Sí.
Tu, Joan?
Bueno, Benito ve la setmana que ve.
Benito és en Benito Zambrano.
Sí, sí. I després d'això també tinc una pel·lícula als Estats Units i molt de guions que t'ho van enviant i després vas triant, no? Saps que passa una cosa que he hagut època de la meva vida en què he entrat dins un procés industrial molt gros de cinema, de fer 5 o 6 pel·lícules cada any. I va arribar un moment en què els feia com qui fa salsitxes. No, i és terrible aquesta sensació, no? Que tiri d'ofici i vas cobrint. Uh-huh. I ja fa 4 anys que vaig decidir tornar a fer cinema per recuperar un poc el llenguatge. El llenguatge té un llenguatge propi, que és el que al final retroalimenta el llenguatge cinematogràfic. I ara me faig les pel·lícules que me fa ganes, no? I de clàssica, pues, bé, pues, anar fent també. Ara, per aquest any que ve m'ha encomanat una sinfonia per el 200 aniversari de la mort d'en Goya, que fan uns actes oficials a Saragossa i a Madrid, que l'estic fent, estic patint molt perquè estic en un d'aquests forats on realment que t'acomanin una sinfonia és una putada. Fer una sinfonia és fantàstic, però que te l'acomanin i per la d'escriure, puta sagrada, és terrible. I sí que això, i després per l'any 27-28 estic escrivint una òpera que s'estrenarà l'any 28 segurament, la temporada 27-28, que també aquesta sí m'ha de goig, no? En el llibret el faig amb José Carlos Llop. És una història que va d'un dels darrers 4 anys de vida d'en Ramon Llull, que va anar de Chartres fins a Tunísia. Uh-huh. És una història molt maca, una òpera grossa, 2 hores i mitja d'avorriment. I això és el que m'ha entretengut. Això és viure, que no n'hi ha per poc.
No és poca cosa.
Gràcies, Mercè. Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer estar amb vosaltres aquí avui i sobretot de tornar a connectar amb Mercè Pons després de tants anys.
Com sempre, recordar que aquest podcast s'ha realitzat amb el suport d'IFIP i de la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports. Gràcies, IB3 Ràdio, per allotjar el nostre podcast a la vostra plataforma.
I gràcies també a Ivan López, el nostre tècnic de so d'avui.
I amb aquesta meravellosa banda sonora de Cinema Paradiso, una autèntica declaració d'amor al cine composta per Ennio Morricone, despedim la primera temporada de Tu què fas?
Una temporada on, juntament amb els nostres convidats i convidades, hem explicat en què consisteix la feina de guió, de producció, de muntatge, de direcció de fotografia, d'enregistrament i postproducció de so i de composició de bandes sonores.
Ha estat superinteressant i m'ho he passat beníssim. I tu, Marga?
Sí, la veritat és que ha estat una passada. Potser algun dia poden seguir explicant-se la resta de professions necessàries per fer una pel·lícula o una sèrie. Encara me'n queden moltíssimes.
I que ens expliquin més xafarderies, també.
Adeu! Adeu.
IB3 Podcast. un món de sons.